amb veus d'altri, un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir, de la mà de Tomàs Llopis. Tinc un desfí simplement, parlant d'amor, capítol 2. Tinc un amic amb qui a voltes practiquem el joc d'incloure cites literàries en els missatges de WhatsApp que intercanviem. Ell és un home erudit i molt llegit, i sé que li agrada aquesta partida de tennis literària en què la pilota té forma de frase escrita per alguna ploma venerable i va i torna d'un camp a l'altre donant sentit a les nostres converses. I el fet és que l'altre dia, no recordo per què, li vaig escriure: tinc un desfici inclement. En aquell moment sabia que havia llegit aquell vers, però no vaig fer l'exercici de pensar de qui era. No calia. Era un vers i el meu amic ja en tenia prou. A més, la frase era bonica i anava bé al tema de què parlava. De seguida vaig caure que tinc un desfici inclement. És el títol d'un dels quatre poemes o cançons conservats de la comtessa de Dia, de nom Beatriu, una dama culta pertanyent a la noblesa occitana i considerada com a una de les trobairits, dones que van contribuir des del punt de vista femení a encunyar allò que entenem per amor cortès. Una bonica metàfora del feudalisme en què la dama assumeix el rang més alt, equiparable en la realitat al del senyor feudal, i rep el nom de midons, o sigui, meus dominus, meu senyor, i l'amant, el vassall, o sigui, el del servidor de la dama. Servir d'amor, doncs, la dama, complaure-la en l'amor, és el que havia de fer el vassall, l'enamorat. No el marit, que si volia paper en la història, havia de conformar-se fent de marit gilós, o sigui, de marit enganyat i rabiós, perquè un altre s'emportava els favors de la seva esposa. Sobre això hi ha històries ben divertides i el refinament que va adquirir el discurs amorós gràcies a la poesia trobadoresca es mereix moltíssima més atenció de la que podem dedicar-li així. Se saben poques coses de la comtessa de Dia. Només en tenim una curta i molt probablement inexacta biografia escrita en occità. La comtessa de Dia, si fou muller d'en Guillem de Penquieu, bella dona i bona, et enamoret-se d'en Rambaut d'Aurenga e fes de lui mantes bones cançons. És a dir, que va ser una dona bella i bona, muller de Guillem de Penquieu, o de Poitiers, si ho diem en francès, i que es va enamorar de Rambaut d'Aurenga, francès Orange, i li va fer bones i belles cançons. Val a dir que si la informació fora certa, tant el nom del marit com el de l'amant coincideixen amb els de dos celebrats trobadors, i tant un com l'altre van contribuir a forjar la idea de l'amor cortès, s'entén. I tant l'un com l'altre, segons altres fonts, tenen un celebrat currículum amatori, fora del matrimoni en el cas del marit de la comtessa i en absolut fadrinatge en el de Rambaut d'Aurenga, que segons les informacions va morir sense que se li conegués esposa. El poema, originàriament, no és en català, sinó en occità, i podria haver estat escrit a finals del segle XII o principis del XIII. El títol, per tant, que enceta aquesta nota, no és més que una traducció bonica, però no sé si del tot exacta, de l'original «Estat ai en greu cosidier», més o menys literalment «he estat en greu meditació». La paraula «cosidier» en occità té clarament el mateix origen que «cosider» català, meditació, consideració que llegim en Ramon Llull, nascut aproximadament cap a finals de la vida de la comtessa. M'agrada, quan llegeix poesia, fer l'exercici inicial de deixar-me portar per la sonoritat de les paraules abans d'entrar a entendre el sentit del text. Per això, Deixeu-me llegir la primera estrofa del poema de la comtessa en l'original occità. Estat ai en greu cosiller, per un cavaller que hi ha hagut, e voil si a tots temps augut com lleu l'ha llamat a sobrier. Ara veig que lleu suïs traïda, que lleu no li donei m'amor, d'on hai estat en gran error, en lleig e quan sut vestit. Així escoltat, potser se'ns han quedat unes poques paraules. Cavaller, amat, traïda, amor, error, vestida. I si foren en una classe de secundària, potser podrien fer l'exercici d'escriure una història a partir d'aquesta selecció de paraules. Una cosa així. Una dama, sabem que escriu una dama, s'ha enamorat d'un cavaller i ha estat traïda, la qual cosa ha estat un error. La paraula vestida ja em suggereix diverses interpretacions o orientacions de la història, però per a eixir de dubtes del relat que conta la dama, llegim el poema sencer en la traducció que va fer Alfred Badia. Tinc un desfici, ai, inclement. Tinc un desfici, ai, inclement, pel cavaller que m'ha servit. Massa l'he amat, m'ha malferit. Vull que tothom en tingui esment. Ara veig que sóc traïda, car no li he dat el meu amor. Per ell jo visc en plan i enyor, en llit o quan vaig vestida. Voldria haver-lo avarament entre meus braços nu una nit. Feliç seria en el meu llit si jo li fos coixí plaent, més que blanca flor ferida, per floris cerco el seu favor, car jo li ofreno cor i amor, el seny, els ulls i la vida. O vell amic ple de dolçors, quan us tindré vora el meu cor? Si amb vos jagués, quin vell de port, quin ves el meu més amorós. Sapigueu que goig hauria si us tingués en lloc del marit, sols que em jurés penedit de fer so que jo volgui. Em sembla que ara queda clara la història. La dama protagonista de l'aventura està desficiosa en recordar un cavaller que l'ha servida, és a dir, que li ha fet l'acord sense èxit, perquè ella no li ha donat el seu amor i ara se'n penedeix. Diu que voldria haver-lo avarament, posseir-lo entre els seus braços nu una nit. I hàbilment, això ens sembla als refinats ulls literaris dels nostres dies, la dama aclareix només al final del poema que vol tenir el cavaller en lloc del seu marit. Tot això ens permet extraure un parell de conclusions bàsiques. La primera és òbvia. A l'edat mitjana, una cosa era el matrimoni com a institució i l'altra l'amor, que solia ser extramatrimonial, llevat de les excepcions que confirmen la regla. La segona conclusió és més subtil i lliga amb la reflexió sobre l'amor que fèiem unes setmanes enrere. On queda el sentiment en l'amor? Què és? És només una atracció física? Un desfici inclement? En tot cas, el poema ens dona una clau que ja és important. El record del cavaller ocupa el pensament de la dama. La neguiteja, li lleva la son, la mou al plor i, si fos el cas, li generaria goig. Però hi ha una altra cosa encara més important. La dona exigeix penediment a l'amant. Penediment i obediència. I això em recorda un pensament de Ramon Llull, una definició d'amor que diu: amor és aquella cosa que els francs, lliures, posa en servitud i els serfs dona llibertat. I la qüestió és a quin és més prop amor, a llibertat o a servitud. Mentrestant no aclarim el dilema, ens quedem amb una comtessa delerosa de tenir al seu llit un cavaller a qui besaria amb més passió que el seu marit. Potser aquest ni tan sols el besava, ni ella, que això només era un matrimoni, sense cap mena de desfici implement, un contracte d'interès que havien signat per imposició paterna, un tràmit per a oblidar.